I d'arribant ja a la darrera hora d'aquest programa d'avui dilluns 15 de juny i ho feim amb el Bala, Tomeu Cifra. Tomeu, bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
Bé, Tomeu, jo fa una estona hem fet la darrera sessió d'aquest servei de psicologia que ha hagut durant tot l'estat d'alarma. Dilluns que ve ja estarem en aquesta nova normalitat i avui hem fet el darrer programa. En Pep ha aprofitat per fer un informe, ens ha recordat que han estat 20 les sessions que han duit a terme aquí a través de la ràdio, ha explicat que ha tingut 30 consultes presencials, 195 telefòniques, 275 cridades de seguiment. Bé, una feinada que ha fet i ha fet molt d'agraïments, entre ells t'ha volgut agrair tu, Tomeu, com a representant de l'Ajuntament, per preocupar-te per la salut i sempre li demanaves que volies saber un poquet el seguiment i el benestar de pollencins que duien a terme aquest servei.
Sí, jo crec que hem de fer una miqueta de repàs. Quan va començar l'estat d'alarma i quan va començar sobretot aquesta crisi sanitària de Covid hi havia molta intranquil·litat, quasi diria una certa psicosi a tot el que passaria. Estan parlant ja de fa 3 mesos, dia 13 va ser dispositiu, va fer 3 mesos que estem, ja faran 100 dies prop d'aquest estat d'alarma. Jo crec que era important que tenint una persona i pollença té aquesta sort de tenir en Pep i en Martí que podrien venir en un programa que se varen oferir a la ràdio per donar aquest suport a tots els pollencins, a tots els oients, ha estat d'una gran utilitat i esperem que això no quedi només aquí, que continuï també veient aquests programes que ajuden a tanta de gent i jo també vull donar les gràcies públicament a en Pep i a en Martí que han vengut cada dia o cada setmana d'una manera sense hem estat fidels a tots els oients i sobretot no només l'hora que venen a la ràdio sinó tota la feina que hi ha darrere, donar aquest suport psicològic, donar aquest suport emocional tan important sobretot en aquests dies.
Molt bé, avui és 15 de juny i avui just fa un any de l'acte d'investidura. Hem de recordar que el 15 de juny del 2019 es va dur a terme l'acte d'investidura de la nova Corporació Municipal, on Tomeu, com a candidats de Tots per Pollença, va ser nomenat Batle amb els 6 vots de Tots per Pollença, els 2 d'Unió Mollera Pollencina, el del Partit Popular i el vot del PI. Recordem que els 5 regidors de Junts Avançam i els regidors d'Alternativa i Podem van votar els seus propis candidats. Han fet han posat un àudio, perquè vàrem demanar tots els regidors, o 17 regidors de l'Ajuntament, que ens féssiu un balanç i valoració d'aquest primer any de legislatura, un àudio que heu pogut escoltar en directe, i també ja teniu penjat el web de Ràdio Pollença i en el Facebook de la ràdio. Tomeu, quan vares ser investit Batle de Pollença, en el Facebook de Tots per Pollença, vares escriure: en el ple d'avui de matí s'ha constituït el consistori amb els regidors electes el passat 26 de març. Posteriorment i passats a votació, Tomeu Cifra de Tots per Pollença ha estat triat com a Batle amb els vots favorables dels regidors del seu partit, així com els d'Unió Mollera, Populars i el PI. La resta de formacions han optat per votar els seus propis candidats. Volem donar l'enhorabona als regidors i agrair a tots els que ens heu fet arribar el vostre suport. Des d'avui mateix ens posam a fer feina pel municipi. Avui el balanç explicaves que dividies un poc aquest any en 2 parts, no? Un inici amb un projecte polític i l'altra banda aquesta crisi de la Covid-19 que ens ha duit aquests darrers mesos, no?
Sí, jo crec que no podem obviar quina és la situació actual i nosaltres vam començar amb un pacte estable que crec que és el que demanaven els pollencins, a part que havíem tingut un referendament important a les urnes que ens va donar allò que podem fer aquest pacte de governabilitat amb una majoria suficient per tirar endavant els projectes i que després se va ampliar l'incorporació del PI a lo que és el propi equip de govern, no? Per tant, ja iniciàrem, doncs, primer de tot, donar forma a projectes que s'havien anunciat per l'anterior equip de govern, que eren simplement idees, que se'ls havia de donar forma i que encara ens duen moltíssima de feina, perquè realment teníem un equip de govern que nosaltres sempre el vam considerar un gran venedor, però quan una cosa l'has venuda 3 vegades i després no hi és, la gent ja no se'n recorda, no? i bueno, havíem de tirar endavant tot el que nosaltres realment volíem fer, aprovar un pressupost, el primer de tot, perquè estàvem sense pressupost aprovats en el 2019, vam haver d'aprovar un pressupost i començar a fer feina, organitzar molt de temes que hi havia i, com dic, moltes coses que estaven mal fetes, que no se podien fer, que realment eren base sobretot una propaganda electoral o preelectoral que havia fet l'equip de govern en governs públics, però que no li va donar el resultat, perquè jo crec que la gent sàvia coneixia perfectament com se feien les coses i que realment tot s'ha de resoldre amb fets. Mos posaran un fil a l'agulla, han fet moltíssimes coses durant aquest temps, però pràcticament ja a principi d'any va començar aquesta crisi sanitària que se va veure materialitzada mitjan just després de Sant Antoni, finals de gener, i que mos està afectant i mos afectarà la resta de legislatura a nivell econòmic, a nivell social, a nivell turístic, en tots els aspectes. Per tant, han hagut de donar un giro inesperat, però que la responsabilitat que ens varen donar les urnes i aquesta elecció, en aquest cas com a ajuntament, ens obliga a vedella fa, com se diu vulgarment, tubau per les banyes i canviar les polítiques que hi havia. I això és el que estan fent. Durant aquests 3 mesos han fet molta de feina per tornar a aquesta normalitat, una normalitat que, tot i que no serà igual, s'acabarà ja a finals d'aquesta setmana, dia 21, i començar aquesta reactivació econòmica, també sempre tenint present tota la part, en aquest cas, sanitari, que és prioritari, per garantir que no hi hagi aquest contagi. I una vegada ara que comencen el final de la desescalada i comença a venir gent que no serà d'aquí, que serà de fora, amb uns altres riscs, és quan més haurem d'estar en alerta.
Molt bé, i anem a repassar temes d'aquests darrers dies. Bé, avui, dia 15 de juny, s'obri la piscina descoberta del poliesportiu de Pollença.
Sí, començant ja a obrir les instal·lacions esportives, sobretot a l'exterior, i vam creure que també a la piscina, tot i que és vera que també tenim una possibilitat ara molt fàcil d'anar a la mà, d'anar a les plages, que després en parlarem, però la piscina de Pollença, que és la descoberta, comença avui, en tot el protocol que ens marquen l'estat sanitari, i a partir de 1 de juliol, d'aquí 15 dies, començarà la piscina coberta del Port de Pollença, que ja és més delicada i en què també haurem de complir molt els protocols.
Ara estem aprofitant... De recordar que només en cita prèvia.
Sí, i a més hem estat aprofitant ara a fer tota una sèrie de millores en els poliesportius en general, perquè han estat tancat, i a la piscina també, sobretot a la Dumoll, que tenia unes dificultats que hem hagut de fer ara perquè hem aprofitat per fer aquestes obres de millora o de manteniment que eren importants.
Més coses per recordar, ho tenim anunciat també a l'agenda de Ràdio Pollença, on hi ha totes les informacions de l'Ajuntament, que ha obert una convocatòria, un concurs d'oposició per la creació d'una borsa de cuiners, cuineres per la residència social de Sant Domingo. Ara fins dia 22 de juny és el termini per presentar les instàncies als interessats.
Sí, ara també tenim per aquestes borses de cuina, que ara la setmana passada van tornar a reactivar tot el que era el personal, tot el que eren oposicions. Tenim també, a part d'aquesta residència, policies locals, continuant les bosses d'auxiliars administratius, laborals i funcionaris, hem d'acabar les d'administratius, i ara tornem a agafar la roda de personal. Segurament ampliarem també un assistent social més, també hem de fer una bolsa per la ràdio, també per substituir una maternitat de serveis socials. Han tornat a activar tota la part de funció pública que havia quedat aturada, i és necessari quan tantes per redistribuir personal i sobretot cobrir totes les necessitats que hi ha en aquest cas des de l'Ajuntament per donar tota la resposta a tota la ciutadania, de tota la part administrativa també hi havia quedat un pollet aturada.
A partir d'avui també es pot sol·licitar, a partir d'avui dilluns, l'ingrés mínim vital. És una gestió que s'ha de fer a través de l'Ajuntament, de les serveis socials?
Bueno, clar, nosaltres ara hem hagut d'absorbir moltíssima de tasca que els ajuntaments han de donar resposta, tot i que no són les respostes que nosaltres estem preparats, però realment com a administració més propera ens obliga a fer aquesta tasca. És veritat que l'ingrés mínim vital, per lo que jo he mirat, s'ha de fer, nosaltres podem donar totes les explicacions, però crec que s'ha de fer tot mitjançant unes sol·licituds telemàtiques,
una web habilitada,
però lògicament on va el ciutadà, l'administració més propera. Igual que feim això, doncs feim ajudar amb les ajudes de l'IBAVI. Després també tenim tots els expedients nostres, tant per el que pugui ser menjar, com tot el que poden ser les ajudes socials. Ara avui estan mirant de tancar també tot el tema de les escoles d'estiu, que han de fer un concurs en aquest cas perquè se puguin tirar endavant aquesta escola d'estiu i a més un conveni perquè se puguin demanar les ajudes. En aquest moment hi ha l'ordre amb exposició pública, la convocatòria d'ajudes per el que pugui ser aquesta conciliació de la vida laboral, i nosaltres podrem tenir, si no record malament, fins a 200 nins complint els protocols sanitaris, però també hi podrà haver una ajuda pública, tant per la part pública de la que nosaltres farem, sí, i també per les activitats privades. Crec que això és un poc.
Encara realment no han altres, sortit aquestes ajudes.
Aquesta no ha sortit, va sortir publicada dissabte, però surt el tràmit d'audiència de l'exposició pública de la convocatòria. I després se publicarà, igual que també ara, el tràmit d'audiència que s'acaba aquest dies, de les ajudes per autònoms. Després s'haurà de sortir i en aquest cas aquesta no la farem nosaltres, i el que jo vaig explicar que l'Ajuntament col·laboraria fent una aportació econòmica, per tal de que aquesta aportació econòmica serveixi per arribar a molt més autònom del nostre municipi o, si podem arribar tots, a incrementar la intensitat d'ajuda. Per tant, si hi havia d'haver 150.000 euros, n'hi haurà 300.000 per aquesta convocatòria d'autònoms. I aquesta se fa amb un conveni que estan preparant i per poder-lo dur ja a plenari, per poder-lo aprovar i que se pugui fer a la Conselleria de Treball, en aquest cas, per poder fer aquestes tramitacions.
Més coses, ja es poden reobrir els parcs infantils?
Els parcs infantils, sí, va sortir ja una ordre publicada, però clar, va sortir això dissabte i ens va llefar tots a l'espai que enviar, perquè no nosaltres, a tots els ajuntaments, hi ha hagut moltes queixes d'obatles perquè ningú sabia que això sortiria i realment és molt difícil compliment aquest tema dels parcs infantils, perquè t'exigeixen que s'hagi de fer una desinfecció, dos pits en un dia, sobretot a les superfícies de contacte. Clar, per posar això en marxa és complicat, s'ha de fer un cartells, no tenim cartells, no tenim model de cartells en base en aquest ordre, i realment jo crec que aquí el govern s'ha equivocat. Crec que no havia de vetrat un ordre, en aquest cas un decret, perdoneu, de la presidència, que és la que estableix les mesures complementàries en restriccions, en aquest cas de l'estat d'alarma, que és aquesta que afecta en un parc infantil, l'obertura de parcs infantils. Bueno, nosaltres ara començarem a fer feina per segurament o dins a final d'aquesta setmana o a principis de l'any ve per obrir, però també hem de garantir aquesta seguretat, obrir sense garantir la seguretat, i penseu que el parc infantil no només tenim un de Pollença, ja, a Pollença és el gran, el parc d'aquí, tot conegut d'aquí de vora, però després hi ha parcs més petits, després hi ha en el port de Pollença també n'hi ha molt més, a dins lo que és el port de Pollença, hi ha el de Botge, hi ha el de la plaça, Miquel Calllong, i després hi ha tots els parcs de la platja. Per tant, per establir pues, 10 o 12 espais que s'han de fer això, necessitant tenir una logística, i no mos poden enviar un decret i dir, ara, dilluns se pot obrir. Què ha passat a molt de llocs? Hi ha hagut d'anar la policia, no a Pollença, però sí a molt de llocs, que ja se poden, que se puguin ja fer aquestes tramitacions de la neteja i de la desinfecció, que se pugui fer tots aquests protocols, i a molt d'allò no ha pogut ser. Per tant, nosaltres esperarem que tinguem clar que podrem aplicar el protocol i després obrirem. Si ho han de fer escaladament, si ho han de fer palutinament, qui se'n podrà fer càrrec d'aquest protocol de desinfecció i perquè ja se puguin emplear. Nosaltres també tenim la sort de Pollença, que tenim molt d'espais públics, i després també tenim les platges, que hi ha molt de municipis, clar, que no ho tenen i realment cerquen altres llocs també per a tenir aquestes fonts
del
Bages.
Els de les plages s'encarreguen del seu manteniment, els concessionaris que ja han de confirmar que seran l'associació de veïns?
No,
que ja
no, realment no és així. El que hem fet nosaltres ha estat l'Ajuntament és el responsable de la neteja de les plages i l'Ajuntament, com que no té medis, va treure un concurs públic que s'hi podia presentar tothom i de tots els que s'hi van presentar, l'associació de veïns ha estat l'adjudicatari d'aquest concurs, no? Per tant, divendres se va fer l'obertura, se va fer la proposta d'adjudicació, aquesta setmana quedarà tancat el contracte i ja començaran a fer les plages netes del Port de Pollença i d'aquí a la Sant Vicenç. Pues segurament també faran aquesta neteja i aquesta desinfecció de parcs infantils, això haurem d'establir com fem els protocols i ja almenys tindran les plages netes. Després, tots els que ho han demanat directament a costes ja podran començar a muntar en funció de la data que varen dir d'obrir i funció de la normativa pròpia del Covid, no? Uh-huh. I tindrem a Pollença, a Port de Pollença, que a la Sant Vicenç, i a Formentor ja se va adjudicar també la setmana passada un contracte de neteja, de condicionament de la platja, que és el que s'està fent ara. S'està preparant la platja de Formentor perquè després el concessionari pugui muntar les amatges i després ells, en aquest cas a Formentor, se faran càrrec de lo que és la neteja. A diferència de Pollença i que a la Sant Vicenç, que ha sortit de concurs, i a Formentor van arribar a un acord que l'Ajuntament faria l'acondicionament i el que és la neteja la farà el concessionari, en aquest cas, que és l'hotel Formentor.
Parlant de Formentor, dissabte ja es va publicar que finalment Tràfic ha descartat limitar la circulació al far de Formentor, tal com havíeu demanat per aquest any.
Sí, jo m'he insistit molt, la veritat és que ha costat, perquè se va fer mal d'entendre que a dia d'avui s'hagués de tancar un accés a Formentor, que tot i que té un tema mediambiental, vengui per una saturació per vehicles turístics i vehicles privats. Si en aquest moment no hi ha obertes les fronteres perquè puguin venir vehicles, només hi ha unes proves pilots de turisme que s'han fet des de les associacions hoteleres, des d'autoroperadors i el mateix govern, no des dels ajuntaments, que hi haurà una sèrie de turistes que vendran, algun aniran a Formentor, però no hi haurà un estat de saturació que faci aquesta obligació de tancar la carretera. Per tant, el que vam insistir, almenys no m'hauran fet cas, i Tràfic el que farà serà observar com s'està duent a terme aquest procés de la saturació possible que hi pugui haver i una setmana antes avisarà abans de tancar. També hem de tenir clar que hi ha d'haver un servei discrecional de transport que en aquest moment està en ERTE i s'hauria de poder tornar a posar en marxa i no se posarà d'un dia per l'altre, necessitarà una setmana. Per tant, segons com vegem tant la policia local com la policia de tràfic com el Consell que vagi evolucionant aquest accés a Formentor, pues decidirem una cosa o l'altra.
També veiem la setmana passada que GORA, el grup d'observadors de rapinyaires d'Ubercuix, ha tramitat davant la Conselleria de Medi Ambient, en col·laboració amb CEO BirdLife, un projecte per construir una plataforma d'observació d'aus a peu de la talaia d'Ubercuix. No sé si l'Ajuntament vos han informat abans de fer aquesta sol·licitud. No sé quina és també si m'ho pots explicar, l'opinió de l'Ajuntament. Junts Avançam ho ha tildat de barbaritat, posar una plataforma a la torre d'Ubercuix.
Bueno, jo Junts Avançam ja ho sabia, perquè nosaltres mos ho vàrem venir a explicar i ja ho havien explicat a l'anterior equip de govern. Per tant, amollen sense pensar que han estat un govern que ara està a l'oposició però que abans tenia aquesta funció de govern. A nosaltres va venir explicant-nos això, el CAT de Servei de Protecció d'Espècies, però res a veure el que surt a la notícia. Vull dir, el que hi ha allà és un espai que en aquests moments està que s'hi posen uns observadors d'aus. La zona de la talaia d'Ubercuix és un gran entrada o un gran pas d'aus que van de tot el que és Europa cap a Àfrica, és un gran lloc d'observació. L'anterior equip de govern havia fet un pot de bandera d'aquestes zones d'observació i ara me sorprèn aquesta notícia de l'actual equip de govern i que se demanava per part d'aquesta associació una
una decoració a l'espai perquè se poguessin posar les màquines de fotografia. I allà una esplanada que ja ho és, que l'únic que s'havia de fer era posar pedra, fer com un enllosat de pedra i res més. Inicialment havien dit d'una plataforma de fusta que era molt més impactant i el que havien de fer és acondicionar. Però és un espai que ja s'emple i ara el que és mal pla, que fa molt mal posar el trípodes i fa mal posar el peu.
En qualsevol cas, l'opinió de l'Ajuntament no...
L'opinió de l'Ajuntament no té afectació a l'Ajuntament, però a nosaltres va infavorable mentre no se faci un impacte, però de lo que diu Junts Avançar, amb la realitat ens varen mostrar a nosaltres i ens varen presentar, és un abisme. Vull dir que és una zona que ja s'emplea, que és mal plana i l'han de condicionar amb un enllosat, amb un empedrat de pedra en sec, perquè se pugui habilitar per poder posar el trípodes, per poder posar les màquines de fotografia i no se n'hagin d'anar a llots que puguin ser perillosos. I així com proposava Junts Avançam, no té aquest sentit perquè el que eren uns antics corters o la zona militar no està en propietat de l'Ajuntament ni és propietat pública i realment és una propietat privada que va revertir la propietat. Això s'havia expropiat en el seu moment, però va tornar a revertir la propietat i a més està a la zona de baixada, per tant totes les aus que venen de nord i tu t'has de posar a lo que deim vulgarment les aigües, allà on ets en un lloc més alt perquè puguis absorbar el que ve. Bàsicament, el procés migratori de nord cap a sud, i si tu te poses darrere, quan ja t'enteres, ja ha passat les aus, per tant no té cap sentit ni un. Això és com un filat, tu te maies darrere perquè te pegui un tort de dins i això no perquè no te vegin, però quan t'ha passat, no el veu venir. I si li poses una xarxa el llafes, però això no és així, això és per veure l'os, per l'os observar, mirar quines espècies, fer-li fotografies, tenir-los, fer un controls, fer tota una part científica, per tant ha d'estar a la part més alta de la muntanya, no en un tombant de darrere, que no té cap sentit ni un.
Tomeu, aquest dimecres dedicarem pràcticament tota la programació de matí Ràdio Pollença a connectar la sala de plens, perquè hi ha dos plens extraordinaris, un a les 9 i una a les 11. Començant parlant de les 9, mos parles a mi l'ordre del dia?
Bueno, nosaltres tenim un ple extraordinari que aprofitam perquè l'oposició havia demanat un ple extraordinari i lògicament està en tot el seu dret, demana tres mocions que no se van debatre a l'anterior plenari i aquestes mocions que no se van debatre a l'anterior plenari i una sèrie de preguntes se resoldran en aquest ple. Però això
és de les 11, no?
Això és de les 11, quan te l'ha demanat l'oposició, ja vendrà ell a explicar el que cregui que sigui destacable. Nosaltres el que fèiem és complir el que és la llei, en aquest cas, que és com el que plenari extraordinari. Sí que l'Ajuntament durà un altre ple, que és un ple extraordinari, en aquest cas, que vam fer la comissió la setmana passada, divendres, i on duim tota una sèrie de punts, jo crec que molt importants per a la ciutadania. Bueno, primer, hem de donar lectura íntegra a tot el que és l'auto de la sala en referència a lo que és Ternelles. Perquè el mateix auto ja mos diu que mos han de fer s'ha de donar lectura en aquesta lectura íntegra en aquest procés i aquest procés implica que hi ha un advertiment per part de la secretària cap a tots els regidors que han de donar a complir aquest mandat, que és fer l'aprovació de l'adaptació del pla general en el Porn a Ternelles. No? Per tant, això és un punt que, a més, la secretària està advertida que si no ho fa, també ella incorreria. O sigui, que tots els assistents s'han de donar per assabentats i si hi ha qualcú que no assisteixi en un plenari, potser haurà de personar el dia següent o el dia que quedi d'acord i la secretària li donarà lectura íntegra a l'auto. No? i ella després farà una certificació conforme ha fet aquesta, ha donat com a fedatari pública, que ha donat peu en aquesta, en aquesta lectura. Després això no se vota ni a res. Després sí que el que hi ha és una modificació de crèdit important per tal de començar a fer tota una sèrie d'inversions per Pollença. El primer és pagar totes les expropiacions. El que volem és que el que teníem en pagaments aplaçats per no anar hipotecant a l'Ajuntament de que en un futur que podien disposar de més dobbers, que se pugui pagar tot enguany, que era l'expropiació de Cana Ferrana, que això està sortint, una finca que ja sortint entre el pont de l'Horta i el pont Romà, un tros, que ja s'ha de fer un passeig peatonal que enllaça el pont Romà cap al carrer que va cap al camí del pont Romput, cap a un matadero. Després hi haurà l'expropiació també que se va acordar en un plenari d'una zona deportiva de Gomà de 18.000 metres que comprarà l'Ajuntament, que és una zona d'un solar molt ampli. Després,
i que se faria una zona esportiva a la urbanització.
Bueno, tenim aquest solar que passarà a ser mans municipals i després ja decidirem veurement què en feim allà. De moment passarà a ser mans públiques. Després també ens van quedar pendent dues expropiacions l'any passat, una del carrer dels Àngels i una del carrer Dones de Can Sales, i un altre tram que estem en negociacions d'una zona verdequià darrere el centre cultural, i ja que veríem aquella trama per poder adequar aquella zona verda. I després hi ha tota una sèrie d'inversions que han de tirar endavant d'una manera bastant urgent, i bàsicament són la plaça de la reforma de la plaça del Port de Pollença i la carretera de Formentor, que ve cofinanciada en aquest cas per el govern dels Illes Balears, i estem ja en un pla que s'hauria de començar ja a executar això a partir del mes de novembre. Després en tenim un altre, ja seria l'edifici de l'antiga peixateria. Una vegada s'havia derruït i no se podia fer la rehabilitació que hi havia pendent. Després l'altra seria una tuberia de connexió de fecals que han de fer des de la plaça Joan Cerdà, davant la Guàrdia Civil, fins a l'estació impulsora que hi ha a la carretera de Pollença, en el port de Pollença. Aquestes obres són obres que crec que eren molt necessaris, i per això ja dotàvem el crèdit. I després una altra que també està subjecta a una subvenció d'unes platges fotovoltaiques que han de posar en la plaça, a la plaça no, perdoneu, en l'aparcament del pavelló, unes pèrgoles que donen un fotovoltaic damunt per poder generar energia per al propi pavelló. Per tant, això és la proposta que fem, i amb un valor de més de 3 milions d'euros, que per poder ja estar d'aquí a final d'any, i necessitàvem aquest crèdit. L'Estat no ha obert el superàvit, i com que no ha obert el superàvit han de tirar un poc de compte d'imprujament enmig i ja fa el remanent de tesoreria.
Bé, després també es du a proposta la concessió de la creu al mèrit a policia, mèrit policial a membres que han complit 30 anys de servei, i també una proposta d'atorgament de diplomes de jubilació a membres de la policia local, no?
Sí, això ve de la llei de coordinació de policies, i tenim aquesta possibilitat de la gent que ha tingut 30 anys de servei per poder-li donar una medalla en un mèrit policial. Això s'ha de passar per ple, i si s'aconcedeix s'envia a la conselleria, si estan d'acord, que no hi hagi cap expedient de cap d'aquests policies i que tot sigui correcte, doncs el que ja duen 30 anys de servei se'ls donarà aquesta medalla, que no té cap significació econòmica, però sí, jo crec que molt simbòlica, d'haver estat 30 anys dedicat en aquesta tasca de policia local. Igualment, a la gent que ja s'ha jubilat, que no se li pot donar la medalla, però sí que se li pot donar un diploma de jubilació, i tot d'una, doncs, que ho tinguem això aprovat, potser ho farem per les festes, veurem com ho feim, farem un acte d'aquest reconeixement de la policia.
El PI i el Partit Popular presenten una moció de mesures urgents de protecció del territori de les Balears per evitar refredaments de l'economia, per respectar la competència dels ajuntaments i seguretat jurídica.
Sí, també. Això és una moció que han presentat, que nosaltres també li donarem suport. I aquí és un poc en base a lo que ha estat aquest dos decret lleis que s'han fet a expenses de l'Ajuntament, no se mos ha dit res, i la veritat és que nosaltres creiem que és una invasió de competències pròpies de l'Ajuntament. A nivell urbanístic ens han eliminat sòl urbà, on jo els hi vaig explicar l'altre dia a tots els membres del govern, allà on se podria créixer i se podrien fer vivendes, se reclamen vivendes, més vivendes per la gent jove, i després ens lleven un sòl on se podria créixer. Se redueixen les parcel·les mínimes, o sigui, les ocupacions, les APRs, que afecten a moltes parcel·les, vull dir, que afecten a molt de pollencins. Jo crec que s'han fet dos decrets totalment per satisfer el PSOE en els socis de govern, en aquest cas, primer en un de Podem, després en els mateixos del PSOE i després en el segon decret en un de més. I s'ha deixat de banda tots els ajuntaments independentment del color polític. I jo crec que això s'hauria de fer consensuat, cercar quines fórmules s'havien de fer i mirar a veure què ens podria afectar o no. I esperem que ara la tramitació com a projecte de llei pues, ens vengui d'una millor manera i se pugui acceptar aquestes esmenes.
Heu tingut ja una reunió per protocolitzar o fer un poc de previsió de lo que seran les festes, actes culturals, festivals?
Sí, vam tenir la setmana passada una reunió de regidors i ara començam ja a tenir, aquesta setmana ja hem tingut un acte i s'ha activat un acte, jo crec que molt emotiu de dins aquests actes d'homenatge en Bota, en Miquel Bota Totxo, que era una taula redona de Bot Reinau damunt l'altura, que tant en Miquel Marc, persona que ha estat sempre molt vinculada a un càrrec públic, va ser batlle durant un any, va ser regidor durant molt d'anys, ha estat vinculat a un festival i a més era amic personal d'en Miquel Bota, va fer un repàs a la seva trajectòria i després en Bernat Xifra va fer un poquet més a lo que era ja l'obra de Bot Reinau damunt l'altura en els seus personatges, moderat per en Pere Sales, se va passar un PowerPoint també on sortien gent que era allà a la plaça, que havia estat a les dues representacions que hi havia hagudes, la de l'any que era l'any 48 i l'altra l'any 65, si no record malament.
63-65.
Va ser un acte emotiu amb dues persones que són història viva del segle XX, de la segona meitat del segle XX de Pollença, com eren en Miquel Marc i en Bernat Xifra. La veritat és que em va agradar molt i per això m'he sentit molt de gust. I ara divendres que ve hi ha un altre de Somnis de Pescadors, també una altra taula rodona, que és l'obra que havíem de tenir aquest estiu per la patrona, que hi ha tingut un èxit increïble. Per tant, són aquestes coses que hem anat anant fent, però la idea és tenir un estiu cultural, festiu, deportiu, les festes de Pollença, les festes de Port de Pollença, en cultura, en museu, en esports, però tenim ganes de donar-li una visió més global. També que sigui un poquet perquè serveixi d'atractiu turístic, de que tot el que fem, el que farem de Son de Nit, el que farem de l'exposició d'estiu, el que farem de les festes, el que fem d'un cicle de cultura i patrimoni, de música i patrimoni, per tant, en col·laboració amb l'Iglesi, de CIC, de tot el que estan fent, que puguem fer una promoció de Pollença perquè quan comenci a venir el turisme o la gent d'aquí o resident tinguin un atractiu més per venir a Pollença i se pugui allargar al màxim. I li volen donar un sentit, un projecte global. Que no vagin dispersos tothom que organitza, com deia el regidor de festes, que ja que tindrem unes festes diferents, pues que tot vagi un pollet en consonància a la situació actual, a la responsabilitat que hem de tenir i també a la part de donar aquesta difusió de Pollença com un lloc que val la pena venir, que val la pena tornar a tenir la gent que disfruti de nosaltres.
I bé, hi va ser un corpus també molt diferent, no el corpus que estàvem acostumats, hi va haver missa i vam poder sentir també la melodia de la dansa de les aigües, sí, per cor de Morada. No vàrem, sí, ballar, però se va fer el corpus d'aquesta manera, la situació de la pandèmia.
Sí, no vàrem ballar, de cor de Morada vàrem tocar, vàrem fer una ofrena a lo que eren les dues aigües de Sant Joan Veloç, que havien de ballar un any, que no ho ballaran
l'any que ve,
i i després vàrem continuar amb aquesta xerrada que va fer el rector sobre música i sobre les àguiles com a patrimoni material, i després amb un concert també del quartet Bellpuig, no? Molt bé, la veritat és que l'església plena dins la capacitat que té, la gent contenta, i ja aquestes ganes que després quan surts doncs pots estar per de fora, pots anar a seure un pollet a una terrassa, que tenim aquesta sensació de tornar a la vida de poble que tot desitjam. I no va poder haver el Corpus, però sí, hi havia un sagrari a dalt, damunt l'altar major, en fi, jo crec que va ser un acte també dins aquestes circumstàncies que s'han de fer, crec que s'ha de recordar quines dates són, siguin civils o religioses, perquè tenen una ferramenta en un poble que fan que ajudin en aquesta via.
Molt bé, idò, Morenam, però bé, en dos minuts, Tomeu, també potser poden recordar els canvis que des d'ahir ja van començar a venir un mercat. Tindrem un mercat A, un mercat B, cada 15 dies
sí,
vendran diferents venedors.
Només poden tenir un 50%, i ara, clar, hi ha una part que es fixa, i l'altre que han d'anar alternant, o sigui, el que és els serveis d'alimentació sí que poden ser sempre, hem estirat un mercat, hi ha pollent, hi ha res adjacents perquè se pugui complir la normativa, i bueno, a veure com va, i esperarem ara quan s'acabi l'altat d'alarma quines mesures han d'anar prenent a Pollença i a Port de Pollença.
Molt bé, i en principi fins divendres, recordant que dimecres podreu seguir en directe aquests dos plens extraordinaris, un a les 9 i l'altre a les 11, no sé si ja seran tots presencials o encara hi ha regidors que participen telemàticament.
Sí, després n'hi ha que participen telemàticament o no, han d'avisar, i si no, pues, si tots som allà, en fi, veurem com queda, i si són tot millor, i si no, doncs que algú intervindrà de manera telemàtica.
Molt
bé, doncs moltes gràcies. Ja anem. Ara també penseu que ja tenim un decret de la tornada a la normalitat, que va sortir la setmana passada, i a partir de dilluns quedarà ja amb aplicació, i totes les instruccions que hem fet a l'Ajuntament, a nivell de personal, a nivell d'estat d'alarma, també ja quedaran sense efecte.
Molt bé, idò, fins divendres. Adéu.
Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.